Bon dia a tothom, sóc l'Assumpció i com ja fa un temps, sola i amb companyia, us dedico aquesta mitja hora de programa. L'espai Sempre Viva, dedicat a les teràpies complementàries, a les herbes medicinals i a les verdures curatives. Estem a la porta de la tardor, període de temps que ens deixa disfrutar durant el dia de la caloreta i a la nit de la frescor. Temps per disfrutar i per començar a preparar-nos per l'hivern. Els arbres deixen anar les fulles, els ocells se'n comencen a anar a altres llocs més calents. En definitiva, la natura es prepara i nosaltres, que som part integrant de la natura, encara que a vegades ho oblidem, també anem canviant i ens hem d'anar preparant. Canvis en la roba dels armaris, canvis en els horaris i les activitats, preparació dels sistemes de calefacció... També comencem a notar canvis a nivell intern. Tenim més gana... Més ganes de menjar hidrats de carbó, més ganes d'estar recollits amb nosaltres mateixos i ens hem de començar a posar a punt per passar aquest canvi d'estació amb bona salut. Per en això, tenim una planta al nostre abast que ens pot ajudar a reforçar el sistema immunològic, potenciant les nostres defenses i en cas d'estar ja sentint que s'acosta l'encostipat o el malestar, ens pot aliviar lentament perquè les plantes no en tenen cap de pressa, la pressa la tenim sempre nosaltres, a superar aquest mal estat típic del temps de fred. Així doncs, us parlaré de la sàlvia. També en aquest període comença a canviar el menú de cada dia. Potser tinguem més gana, potser no ve tant de gust l'amanida per la nit, perquè és massa freda. I van apareixent, i alhora desapareixent, fruites i verdures. Ara és temps de fruits secs, que ens poden acompanyar tot l'hivern i que ens donen energia per fer passar el fred. Avui us parlaré de la nou. I per parlar-nos de la teràpia complementària, avui tenim amb nosaltres a la Rami Rion, naturòpata, kinesiòloga, professora de ioga i mestra de Reiki, que ens parlarà d'un massatge energètic anomenat Reiki. Però abans, la música. You ask me why it is I come to you when someone else is just as good. I asked them but they said the same, didn't even ask my name. Explain to me just what it is you stand to lose. Spend a minute in my shoes. Don't you feel like you paid your dues already? I'll show you that all our fates are so entwined. Don't lose your faith in humankind. Just don't forget my state of mind. It's fragile. Together we could enjoy the taste of dignity. As long as you believe in me, I'll show you my reality. I've seen a few. Avui tenim amb nosaltres a la Rami Rion, mestra de Reiki, naturòpata, kinesiòloga, professora de ioga i mestra d'Aura Soma. Podríem parlar amb ella de moltes i diferents teràpies, però avui ens centrarem en el Reiki. Hola Rami, bon dia.
Hola, bon dia. Com estàs?
Explica'ns què és el Reiki.
Mira, el Reiki és una tècnica molt antiga que ve del Japó. Significa sanació per imposició de mans i és una manera de canalitzar l'energia i repartir-la pel cos de tal manera que faci que tot flueixi. Vull dir, no som solament un cos físic, som molt més. I llavors el que fa el Reiki és que tota l'energia que rep la persona es distribueixi a través del cos físic, mental, emocional i espiritual.
I de quina manera ve l'energia? Com entra l'energia?
Mira, en essència totes les coses en aquest univers són energia. Llavors totes les coses subsisteixen per aquesta energia creadora. El ser humà la rep a través de l'aire que entra, de la respiració, i a través també d'una sèrie de portes anomenades chakres, on regulen l'energia creadora per fer que la màquina funcioni, perquè en essència som esperit amb una màquina humana, no? Degut a que aquestes portes sovint s'espatllen per les emocions, perquè mengem malament, pel que pensem, bueno, per molts factors, l'energia no entra d'una manera adequada i aquí ve quan el que és el nostre cos físic comença a tindre disfuncions, ja sigui físicament, amb una enfermetat o mentalment, amb una depressió, per exemple. I llavors el que passa amb el Reiki és que reconduïm l'energia i fem que aquestes portes funcionin correctament i s'obrin adequadament perquè l'energia pugui entrar i fluir a través del nostre cos.
I quines són aquestes? Què són els chakres, aquestes portes?
La paraula chakra significa roda. Roda o porta, també, i són centres a través del qual són com estacions, reben l'energia i la distribueixen per les diferents parts del cos físic, mental, emocional i espiritual, també.
I quantes portes tenim?
Mira, n'hi ha moltes al cos, però les més importants són 7, que estan distribuïdes al llarg de la columna. La primera porta està entre la zona púbica i l'anus, que està entre les cames, diríem, és el primer chakra, el primer centre. El segon està ubicat a la zona del baix ventre. El tercer centre està ubicat al plexe solar, a la boca de l'estómac. El quart està ubicat al cor. El cinquè, al cor, o sigui, a la meitat del pit, eh? El cinquè està ubicat al coll, el sisè al front i el setè al cap. El primer només té una porta, no? I el setè també una porta. Tots els altres tenen una porta pel davant i pel detrás, o sigui, per l'esquena i per la part del pit.
I aquestes dues portes, què fa que se'n vagi més o que entri més energia o que tinguis més possibilitats de que l'energia se't bloquegi o...
Les dues portes que hi ha.
Sí.
No, senzillament és el disseny, és la màquina està dissenyada d'aquesta manera, no? No sabem exactament per què. Sí. És com dir, bueno, perquè tenim dos cames i dos braços.
Vale. I tenen relació aquestes finestres o portes amb els òrgans del cos o amb els sentiments?
Suposo. Cada porta està relacionada amb una sèrie de sistemes i amb una sèrie d'òrgans i bueno, ja és un tema molt més complex, no? Però per supost que sí, estan relacionades no solament amb el cos físic, estan relacionades amb la part mental i amb la part emocional de la persona, no? Per exemple, si una persona té la porta del coll tancada, tindrà problemes de lo que són tiroides, paratiroides, o problemes amb tartamudejar, o que no li surten les paraules, o que no pot dir el que pensa perquè no té el micro obert, no? Llavors aquí veiem com aquesta porta, per exemple, està relacionada físicament amb una sèrie de patologies, mental i emocionalment també amb una sèrie d'actituds, no?
Llavors aquí ve el Reiki, que fa que l'energia flueixi.
Exacte.
I com ho fas, això?
Mira, el Reiki és algo que s'ha d'aprendre, però no és una tècnica que l'aprens mentalment i ja està. Hi ha d'haver una sintonització energètica o una iniciació per obrir els canals. Com s'obren els canals? Es diu que està codificat a l'ADN humà la capacitat de poder canalitzar aquesta energia. Llavors, a través d'un taller, d'una iniciació, s'alineen aquests centres energètics i de l'ADN s'obre la possibilitat de poder canalitzar permanentment i constantment aquesta energia sense necessitar que entri directament a través dels chakres, dels diferents chakres del cos, sinó que entra pel cap, baixa cap al cor, ompli a la persona que està donant Reiki i després la persona fa de canal per la persona que l'està rebent. Llavors, de la manera que el que dona rep aquesta energia i s'ompli d'ella, es fa de transmissor perquè l'altra persona li arribi i pugui agafar l'energia necessària, que no l'agafa de la persona que la dona, l'agafa del cosmos, no? I pues, veure, gaudir-se'n ara sí que dels beneficis, no?
I llavors el Reiki val per qualsevol malaltia tipus psíquic o tipus físic, no?
Mira, panacees no n'hi ha, no?
Ja, clar.
Com es queixa és el màxim. Lo maco del Reiki, que el Reiki jo sempre la comparo com amb el comodín d'un joc de cartes, no? La posa entre el pos i sempre et fa bon joc. Per què? Perquè per qualsevol malaltia, quan hi ha una disfunció física, mental, emocional, hi ha un desequilibri energètic. Sí? Tu fixa-t'hi bé, quines són les persones que estan malaltes? Quan una persona està malalta la veus apagada, és obvi que l'energia no està funcionant correctament aquella persona. El que fa el Reiki és equilibrar l'energia. Imagina't que tu tens un hort, el Reiki és l'aigua que rega. Si tu uns canals els tens tancats, les plantes que estan relacionades amb aquests canals que estan tancats no es nutreixen. El que fa el Reiki és obrir els canals i deixar que l'aigua corri per tot arreu. Llavors, clar, en qualsevol malaltia, ja sigui física, mental, emocional, és una gran ajuda. I una gran ajuda al nivell de que en un moment donat pot fer desaparèixer la malaltia. Això no vol dir que la persona doncs, no tingui que anar supervisada per un metge i tot el que vulguis, no ho estem dient això, no? Però sí, és una gran ajuda per qualsevol malaltia, ja sigui física, mental o emocional.
Seria més una teràpia complementària, no? Diguéssim.
Però que per si mateixa també és una gran ajuda.
I com és una sessió de Reiki? Si jo no estic bé o no em sento prou bé, me'n vaig amb una sessió de Reiki, com... Quina és la pauta?
Tu et trobes el terapeuta de Reiki, que és una persona que en un principi doncs, t'acull en un espai agradable, perquè del que es tracta és que tinguis una sessió on tu et puguis relaxar i puguis també sentir còmode. No? Però doncs, normalment t'agitaran amb una camilla o potser també al terra amb una colxoneta, et posin una música agradable, amb un bon aroma, perquè et puguis una mica desconnectar de les preocupacions i després l'únic que has de fer és tancar els ulls relaxat i deixar que el terapeuta et vegi col·locant les mans a les diferents parts del cos. No? En un principi, una sessió completa de Reiki és una hora i quart, la persona et va posant les mans a les diferents posicions, hi ha unes quantes posicions al cap, la resta és pel cos, els diferents òrgans, i bueno, la veritat és una experiència que més que parlar-ne és experimentar-la, no? Perquè la gent es relaxa en uns nivells, no importa si un no se sap relaxar, només amb el contacte de les mans de la persona que generen una vibració, una freqüència, que posa el cos en un estat d'alfa, en un estat de relaxació profunda molt ràpidament.
Tu, no, tu com a pacient no has de fer res.
No,
si t'adorms tampoc passa res.
No, perquè estàs en un estat de relaxació i aquesta energia entra dins teu i comença a acomodar les coses. Hi ha alguns efectes secundaris molt interessants també, com pot ser si una persona, per exemple, pren unes quantes sessions ja enfocat en una patologia.
I com és una sessió de Reiki? Mira, una sessió de Reiki és una sessió d'una hora i quart on la persona arriba i el terapeuta de Reiki et té el lloc preparat. Sol ser normalment una camilla o a vegades amb un mat, bueno, amb un mat, amb una colxoneta al terra. I la persona que va a rebre s'estira. L'únic que ha de fer és doncs, deixar anar, no? No necessita ni un estat especial de concentració ni res. Només deixes portar una miqueta per l'ambient que el terapeuta genera, que és un ambient doncs, tranquil, on sol haver música, on sol haver un aroma agradable, una llum bastant tènua. La persona que va a rebre no necessita portar un tipus de roba especial, pot anar vestit de carrer normal, en coses així una miqueta que no apretin sobretot, no? Perquè pugui estar la persona còmoda, no necessita treure's la roba tampoc, i el terapeuta de Reiki et anirà posant les mans a les diferents parts del cos, hi ha unes posicions de cap, unes posicions de tronc, per ajudar els diferents centres, els diferents òrgans a trobar un punt d'equilibri. I aquí la persona que va a rebre és com si estirés del terapeuta l'energia que necessita. Llavors, sempre prendràs l'energia que necessites, ni més ni menys. No? Si hi ha un òrgan que et necessita més, doncs sentiràs molta més calor, que això és la cosa més evident de que està el Reiki funcionant. Sents una calor, però és una calor que et nutreix, no? Una calor que t'acarona, no? Mira, en un principi el Reiki està codificat a l'ADN humà, el qual vol dir que és un regal per tots. No hi ha una edat determinada on una persona pugui prendre Reiki o no. Per exemple, jo he iniciat a nens molt petits. L'únic que han de fer és poder estar sentats en una cadira una estoneta com 5 minuts i ja està, no? Llavors, és una capacitat que té el ser humà, és un potencial que té el ser humà, i clar, com més coses obrim a la nostra vida, més ens anirem expandint, no? Llavors, no necessites unes qualitats especials ni molt menys, no? Sí, hi ha persones doncs, que poden ser més o menys càlides i potser es poden sentir més sintonitzades amb aquesta tècnica, però en un principi tota persona està dotada d'aquest potencial i l'únic que pot fer és despertar-lo, no? A través d'una iniciació o a través de prendre el curs, vaja. Hi ha diverses maneres, una és practicar amb els altres i l'altra és practicar amb tu mateix. Llavors hi ha el que és l'autotractament, on s'ensenya a nutrir els diferents centres teus, i el tractament a les altres persones, on s'ensenya també a com pots ajudar amb una altra persona a trobar un punt d'equilibri a través del Reiki.
I no és perillós anar amb el flux d'energia? Jo m'imagino la persona pel carrer amb el flux d'energia que sempre li està entrant per als xacres.
Bueno, és com dir, és perillós respirar. Doncs a mi em sembla que no, i com més respirem i tinguem una capacitat més oberta per agafar aquest prana o energia vital, doncs molt millor per la nostra salut mental i la nostra salut física i emocional també, no? No, en absolut. O sigui, és molt important tindre els canals oberts i despejats, perquè això és sinònim de bona salut, sinònim d'optimisme, sinònim de vitalitat. O sigui, si hi ha algun tipus de por, algú pot tindre amb algun tipus de por o perjudici, és per falta d'informació, eh? Perquè és algo natural el Reiki. El Reiki el que ens fa és que estem, o sigui, ens dona la possibilitat d'estar en contacte amb els elements, vull dir, amb aquesta força que tenen els elements d'una manera molt més oberta, molt més expandida, no? Perquè el que fa és que els nostres canals estiguin més oberts, i quan estem més oberts estem més en contacte amb les coses.
Quantes sessions necessites per recuperar el flux d'energia correcte? Depèn suposo que depèn de cada un.
Mira, depèn molt de com visquis, de quina sigui la teva disfunció. Per exemple, si tu tens depressió, clar, estàs amb un tractament mèdic, llavors jo el que sempre aconsello són 5 sessions, per exemple, de dilluns a divendres, per trobar un equilibri. I després d'aquestes 5 sessions es pot valorar amb la persona si és una sessió a la setmana, 2 sessions a la setmana, depenent una miqueta, ara sí que de la problemàtica de la persona. Si és per relaxat, perquè hi ha persones que viuen amb un estrès molt alt, doncs bueno, una vegada cada 15 dies et vas a fer la teva sessió de Reiki, no? O si estàs trist perquè has tingut un disgust, doncs et vas a fer una sessió de Reiki per trobar un equilibri intern. Perquè si no, com que somatitzem totes les coses, si jo tinc un cop fort a nivell emocional i no el trec, això a la llarga em pot portar pues, un problema, qualsevol disfunció, no? Física, ja sigui un encostipat, ja sigui més endavant un estat de desequilibri a nivell emocional, pues, no sé, depèn, no? Perquè cada persona és un món. Però en un principi és el terapeuta el que ens pot donar les pautes, si li expliquem una miqueta com ens trobem, de quants dies, pues, si és un dia a la setmana, un dia cada 15 dies, una vegada al mes, depèn una miqueta de les situacions.
Hi ha un límit d'edat per veure Reiki?
Mira, quan els nens són petits, si el més important és que la mare tingui Reiki, més que portar-los a prendre Reiki, perquè és molt difícil que puguin estar quiets, estirats en una camilla. Ara, quan la persona ja és més gran, per exemple, un nen de 15, 16 anys, ja pot començar a prendre les seves sessions de Reiki, i una persona gran també. El que passa que les persones grans doncs, els hi donem menys temps, perquè clar, doncs, la màquina ja està una mica més... és més difícil de que pugui realment filtrar tota aquesta energia i integrar-la, perquè el que passa és que la màquina ja està una mica més defectuosa, perquè ja porta molts anys funcionant. I els nens són tan vitals que necessiten menys temps, i a vegades és important doncs, que, bueno, que la mare sàpiga fer això, perquè mentre està dormint el nen li pots fer una miqueta de Reiki, o mentre estàs amb ell, mentre ell està mirant la tele, el pots agafar, li pots posar les mans al damunt i ja clar, ja és una cosa més informal. Però en un principi no hi ha cap tipus de problema en quant a l'edat.
Jo el que veig és que bueno, hi ha molta gent molt escèptica. Com invitaries a la gent, no? A rebre un Reiki? Perquè tot això de l'energia i és com molt volàtil, no? Són bastant científics. Si no ens ho demostren científicament és com que no ens ho feien.
Però els científics ja ens han demostrat que som energia. Vull dir, en essència som energia i ho han demostrat però de mil maneres, no? Llavors, la millor manera per poder
sortir d'aquest mite és anar i prendre una sessió de rec i veure què passa. L'únic que pot passar és que bueno, perdis els diners de la sessió perquè no t'ha agradat, però m'estranya molt. Jo porto molts anys en aquest camp i no he trobat mai a ningú que em digués que no m'ha agradat, no he sentit res, sinó tot el contrari. O sigui, quina meravella, perquè és d'una gran relaxació, és, et sents, vull dir, quan surts d'una sessió de rec i et sents molt ple. Llavors, la millor manera d'invitar la gent és dient-los, i sabeu què? Veniu a provar-ho. I després d'haver provat les coses, llavors en parlem, no? Perquè moltes vegades la gent es posa a parlar de les coses sense conèixer-les. I clar, això doncs, bueno, pues em sembla una miqueta absurd, perquè un no pot parlar d'algú que no coneix. El millor és anar, experimentar-ho, i després, doncs, parlant, no? De totes maneres, em sembla que tu comences aviat, no? Amb les teves sessions, perquè tu ja portes també un bon temps estudiant-ho i, bueno, i practicant-ho també, no?
Preguntes una mica, a veure com puc fer que la gent doncs, cregui o vegi algú positiu amb el Reiki.
Mira, és com a totes les coses. A la vida et demana un vot de confiança. És com quan et cases amb algú, no? Em funcionarà? Pues no ho sabem si et funcionarà. Tu experimenta-ho i mira a veure què passa, no? Vull dir, amb el Reiki el que sí tenim de garantitzat és que sí funciona perquè és un reequilibri energètic. El que passa, jo he vist coses molt, molt assombroses amb terapeutes que porten molts anys treballant amb Reiki, amb els meus propis pacients, de veure coses que han considerat terminals, de sobte equilibras. Però clar, no és un denominador comú això. Hi ha moltes persones que se'n surten molt bé de moltes coses i hi ha moltes que no. Però almenys internament la persona s'hi troba un punt d'equilibri. Llavors, què funciona? Funciona. El que passa, doncs, que s'ha de provar. Jo animaria molt a les persones, no té un perquè està malalt, si està malalt notarà més beneficis, però internament és d'una gran expansió el Reiki. Expansió en el sentit de que, bueno, a poc a poc el que va fent és com si fóssim un mirall, ho va limpiant el mirall, un mirall que està brut, el va limpiant i a poc a poc la imatge de lo que un és es va veient reflexada més clarament, no? I llavors, a mesura que el Reiki va equilibrant l'energia i va traient totes aquestes capes que ens posem, mentals, emocionals, inclús físiques, perquè el Reiki depura també, no? Llavors, doncs, el que passa és que la persona es va sentint molt més bé a tots els nivells, no?
Bueno, doncs, moltes gràcies per venir aquí a explicar-nos-ho i animar la gent que ho vulgui provar.
Bueno, pues jo espero que sí que la gent s'animi perquè és una experiència, la veritat, molt maca i no solament prendre la sessió sinó prendre un curs perquè un ho pugui saber fer i pugui ajudar els que té al costat, no? Pues moltes gràcies, Sun, ha sigut un plaer estar aquí amb tu.
Gràcies.
La sàlvia, amb nom científic Salvia officinalis,
en castellà sàvia, selina o salima fina, en gallec salva o herba sacra i en català sàlvia, sàuvia i en basc sobe. És una mata d'un a tres pams d'alçada amb flors blaves o amb matisos violetes. Floreix a partir del mes de maig i perdura la floració bona part de l'estiu. Es cria a bona part de les planes seques de Catalunya, Aragó i Castella i a la major part d'Andalusia. Se li atribueixen tantes virtuts que en el segle XIII es va arribar a dir a l'escola de Salermo que qui podria morir, com podia morir un home si té sàlvia a l'hort. La sàlvia és estimulant, s'ha arribat a comparar amb el te, però no desvetlla tant. Tònica, digestiva, diurètica, febrífuga, antisèptica, antisudoral, amenagoga i una llarga llista de virtuts que no anomenarem per falta de temps. Les facultats principals per via interna són que evita els suors nocturns, febrífuga i antisèptica, ajudant a afablir els constipats i la tos de pit. Normalitza les funcions menstruals de la dona tant el que es refereix a la quantitat com a la duració del període menstrual. També per regular el sucre a la sang i, per últim, en quant al seu ús extern, la sàvia constitueix una espècie vulnerària per curar llagues de gran valor. Hi ha contradiccions en el seu ús en cas d'estar embarassades, en temps de lactància o tenir insuficiència renal, i no convé donar-los als nens menors de 10 anys. Juglans regia, o noguera, de la família de les juglandàcies. La noguera és àmpliament conreada a totes les zones de muntanya dels Països Catalans, encara que no prospera a les zones àrides de l'interior. Les anous varen ser introduïdes en el segle XV a Gran Bretanya, on la major part es cullen directament de l'arbre quan encara estan verdes per fer conserves. Les nous, com els fruits secs en general, són una font d'aliment concentrada. Són molt rics en olis, els quals no pugen el colesterol i, per tant, són molt saludables per usar a la cuina. Els olis de les anous, cacauets i avellana s'han de comprar en petites quantitats perquè es tornen rancis en poc temps. Les nous són interessants pel seu alt contingut en vitamina C i determinats minerals com ara el potassi, magnesi, zinc i tenen una considerable quantitat de coure, seleni, àcid fòlic i àcid pantotènic. Els fruits secs, en general, millor tenir-los amb la closca, o sigui, sense pelar, ja que així no hi ha perill de que s'amarguin. I, per altra banda, així se'n mengen en menor quantitat, perquè sí que són rics en vitamines i minerals, com us ho he dit anteriorment, però, com tot, és bo menjar-ne en mesura. Poques alimenten, moltes engreixen. Les nous les podem posar a les amanides o les verdures cuinades com a guarnició i si les afegim a les llegums aconseguim que es complementin les proteïnes. Bé, doncs això és tot per avui. Espero haver-vos fet passar una bona estona i seguir acompanyant-vos tot d'hivern amb constipat o sense. Fins aviat. Salut. Thank you.